El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts, això és El dia. Continuem aquí en directe i fem, com sempre, en aquestes hores el repàs al temps. Avui ens espera un cel, en general, destapat. És vera, fa moltíssima calor, tot i que durant l'hora baixa poden créixer alguns núvols d'evolució, especialment a zones d'interior i també de la serra de Tramuntana. Però això per avui, ahir, varen tenir un panorama ben diferent, Xisco.
Així és, ahir precisament aquests núvols ja van deixar alguns ruixats dispersos. Es van registrar precipitacions a municipis com Binissalem, Lloseta, Randa o Sencelles, i també a diversos punts de la serra de Tramuntana, on es varen acumular fins a 13,5 litres per metre quadrat. Les estacions automàtiques de l'AEMET també varen recollir algunes precipitacions en 3,4 litres a Escorca, Son Tornella, 1,7 a Portopí, 1,3 a Petra o 0,2 a Binissalem.
Una pluja que jo crec que era la gran esperada, no? Sobretot per aquest termòmetre que no deixa d'enfilar-se. Pel que fa a les temperatures, avui, com dèiem, començaran a pujar de manera progressiva després d'uns dies en què han tingut una mica de treva. El vent bufarà fluix de direcció variable i la mà es mantindrà en general tranquil·la. Però, com dèiem, aquesta treva té els dies, les hores, millor dit, comptades. Tot apunta que a partir de finals de setmana tornarà una nova tongada de calor, parlant ja de la quarta onada de calor que comença just demà.
Segons les previsions de l'AEMET, els termòmetres aniran pujant dia rere dia. Dels 31 graus d'inici de setmana passarem als 32 de dimecres, als 33 de dijous, als 34 de divendres i al voltant dels 35 graus a dissabte. En algun punt de l'interior de Mallorca fins i tot no es descarta arribar als 38 graus. I no només això. També s'espera un augment de la pols en suspensió que farà que l'ambient sigui més carregat i augmenti la sensació de xafogó, és a dir, un cap de setmana interessant.
Tu no has pogut dormir bé aquests dies? Perquè jo sí que he notat aquesta petita treva.
Fa dos dies que sí, i no tant dormir, sinó poder sortir a comprar spa i no tornar com si haguessis anat a una sauna turca. Cosa que també s'agraeix, poder fer una volteta per de vora a casa teva, sense haver de patir aquestes estridències de sa calor.
Però com han dit, aquesta treva té els dies comptats, malauradament, les hores comptades, perquè demà quarta onada de calor. Pegam una ullada a les beauties, menys si podem gaudir d'aquest sol, abandonam les pluges d'ahir, compartim la primera imatge, que és de Cala Torret, a Menorca, una imatge, una estampa preciosa, de la mà totalment en calma, ja havíem dit que tindríem la mà en calma avui, i un cel totalment blau. Però, no sé, aquest dies de vacances, no sé si heu estat abusant de la càmera subaquàtica o no, Xisco Nadal, perquè ja sabem que tenim una espècie de...
De fixació.
Sí, sí, no ho podem evitar.
Hem connectat, però els peixos, com que vam estar una setmana que no connectàvem, han perdut el costum de a les 10 i 5, 10 i 6 venir a saludar. Però, ara ja que connectem, segur que compareixerà qualque peixiu per venir-nos a dir hola.
Mira, el manco tenim
un. Tot i així, encara que no hi hagi peixos, ho dèiem, és una imatge d'aquestes que dona una mica de frescor, encara que sigui una cosa totalment fictícia i que molt l'imaginen nosaltres com un placebo, però et cert que quan et amb aquesta càmera, com aquesta refresca, recomanem a la gent de ràdio que ara mateix van dins el cotxe o ens escolten des de casa, que s'imaginin el fons del toro aquell viar, tot blau, i només falta que comparegui en Ariel, en son pare, en Triton, a fer-nos una visita.
És la imatge de la nostra càmera subaquàtica que tant ens agrada, però com que ens havien dit que abusàvem una micona, també intentam dosificar-la per no posar-la tots els dies. Però sí que és vera que ajuda a relaxar-se i fa que un se pugui prendre la vida d'una altra manera, tot i que la situació no acompanya, perquè deixam el temps, la calor, darrere d'aquestes altes temperatures, també hi ha una de les notícies més preocupants d'aquests dies, que són els grans incendis que continuen actius a diferents punts de la península.
La situació continua sent molt complicada. Els focs que afecten la comunitat de Madrid, Ávila i Toledo han provocat una gran emergència en 91.000 persones afectades entre evacuats i confinats. Segons les darreres dades de Protecció Civil, hi ha 63.000 persones evacuades que han hagut d'abandonar casa seva i 28.000 més confinades al dels seus municipis pendents de l'evolució d'aquestes flames.
A la Comunitat de Madrid s'han evacuat unes 32.000 persones i més de 9.000 continuen confinades. A la província d'Àvila les evacuacions afecten prop de 25.000 persones, mentre que gairebé 9.000 encara no poden sortir de casa seva.
Les tasques d'extinció continuen sense descans. Bombers, efectius de la UME, agents forestals i centenars de voluntaris fan feina dia i nit per intentar estabilitzar els diferents fronts i protegir els nuclis habitats. Els incendis ja han arrasat desenes de milers d'hectàrees i la preocupació ara se centra també en l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres, en temperatures molt elevades que podrien dificultar encara més les feines d'extinció.
Per això fan feina contra rellotge, per això fan feina de valenta el dia d'avui. Per això les autoritats insisteixen a fer una crida a la màxima prudència. Amb el risc d'incendi a nivells molt alts, recorden que qualsevol negligència pot tenir conseqüències devastadores, sense deixar de banda les conseqüències dels incendis, no? Més enllà de totes les hectàrees cremades, els efectes van molt més enllà, com deien, d'aquestes zones afectades. El fum generat pels grans focs és tan intens que ja és visible des del satèl·lit Meteosat. Compartim les imatges.
Els vents de component oest i nord-oest han transportat aquesta gran columna de fum fins a la Mediterrània. De fet, durant les darreres hores, l'olor de cremat s'ha pogut percebre a diferents punts de Mallorca i Menorca, i en algunes zones de Menorca fins i tot s'ha observat una lleugera capa de fum. Tant la Conselleria d'Agricultura com l'AEMET han volgut tranquil·litzar la població i recorden que aquest fum no prové de cap incendi actiu a les Balears, sinó dels grans focs que cremen al centre de la península i també al sud-oest de França.
Tot i això, el fum està format per partícules procedents de la combustió que poden empitjorar la qualitat de l'aire. I per aquest motiu volem saludar Joan Carles Marques, expert en salut pública. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia, Marta, com va?
Té efectes notables, Joan Carles, el fum en els ciutadans, en concret aquí a les Balears, és veritat? No, el nivell de fum ho estem compartint aquí en les imatges del Meteosat, pràcticament frega les Illes Balears. Això té efectes a la gent a l'hora de respirar? Se pot respirar pitjor?
És així, se respira pitjor. La realitat és que se respira pitjor. És a dir, les petites partícules, quan són poca quantitat, el que fa és irritar. Irritar els ulls, irritar la gargamella, irritar un nas. És a dir, fa efectes molt petits, no? Un gran problema apareix quan ja hi ha una més quantitat i el que genera és que aquestes petites partícules arriben a els pulmons, inclús a els alveols. I, per tant, si arriben als alveols, si són petites, poden passar en el torrent circulatori i afectar a nivell respiratori, a nivell circulatori, i, per tant, afectar les persones, la seva salut, i, per tant, pot empitjorar molt la seva salut, sobretot de persones que tenen una malaltia respiratòria, que tenen una malaltia cardiovascular, generant un problema afegit important.
I, Joan Carles, qui hauria d'extremar les precaucions? Ho dic perquè sempre parlam de població de risc. No sé si ens referim a gent gran, infants, embarassades i, sobretot, a persones amb malalties respiratòries.
Ho has dit tu, Xisco. La gent que més afectada és la que tu has dit. Nins, embarassades, persones grans i, sobretot, les persones amb malalties cròniques. Les persones amb malalties cròniques, quan t'he dit jo que arriben els alveols i en els alveols foren passant el torrent circulatori, de qualque forma el que genera és que passa la sang i, per tant, la gent que té una problemàtica d'una malaltia pulmonar obstructiva crònica, una malaltia, una insuficiència cardíaca o que té un asma, això li empitjora clarament la seva salut. Per què? Perquè li dificulta la respiració i, per tant, li genera alguns problemes addicionals a nivell circulatori, perquè, com hem dit, passa en el torrent circulatori i genera problemes que a vegades no ho podem fer front. Com ho podem fer? Què podem fer per intentar evitar? I és intentar, quan hi ha aquesta pols a nivell de l'ambient, intentar no sortir, estar més tancat a casa. Si ja hem de sortir necessàriament d'una mascareta, perquè això ens ajuda a intentar minimitzar l'entrada d'aquestes partícules petites que arriben, ja he dit, en el torrent circulatori, afectant la salut de nins, de grans, d'embarassades i, de sobretot, de persones amb malalties cròniques.
ara que ja han perdut una mica aquesta por a les mascaretes, el confinament al Manco va servir per això, que una mascareta no fos una cosa només d'hospital. Clar, creus que s'estan venent aquestes mascaretes a les farmàcies? La gent ja ho tenim interioritzat i tot d'una que veiem una situació mínima de perill anem a passar mascareta, o se recorda la Covid mos deixa una mica encara sense ganes de dur-la?
Jo crec que la realitat que ens trobam és que encara hi ha manco sensació de que les mascaretes és un protector. I crec que ho hem de tenir clar. Si podem protegir molt la salut, si hi ha una pols que ens genera un problema addicional, lo important és protegir-nos. La prevenció millor que l'atenció, no? I per tant, el que hem de fer és llevar-nos aquesta por que ens generava pensar en mascareta, va lligat a la Covid, i per tant dir, val més que no entri aquesta pols, no me generi un problema addicional i mos ajudi a estar millor. Això és la realitat de lo que hauríem de fer, i per tant, i sobretot també, ho hauríem de tenir en compte, no tan sols aquestes persones hem dit tu i jo, Xisco, d'embarassades, persones grans, nins, o persones amb malalties cardiovasculars. També hem d'anar alerta en fer esport en aquestes hores amb aquestes partícules, perquè la gent que fa esport amb aquestes partícules a l'ambient empitjora la seva salut. De qualque manera, el que fa és que, en lloc de millorar la salut fent esport, l'empitjora perquè està més a l'abast de que se pugui entrar molt més partícules i, per tant, generar un problema addicional important.
Aquests incendis, malauradament, alguns d'ells continuen fora de control. Estem batent tots els rècords. És l'estiu, no?, on més hectàrees s'han arribat a calcinar. Això vol dir que, si tot continua cremant-se, aquestes malalties podrien agreujar-se, Joan Carles?
Evidentment. Per això dic que hem de prevenir millor que curar. Per això hem de dir que la gent, qui té més importància, que prevengui. I sobretot, hem d'anar alerta a les hores on hi ha més pols en l'entorn. Hem de recordar que el foc genera un problema, el foc mata, la calor mata, i aquestes pols a l'ambient també generen un problema important de salut que generen que poden matar. Per tant, val més prevenir que curar. Hem d'anar alerta en tot aquest pols que tenen aquests incendis, perquè generen problemes addicionals importants, i que davant d'això hem d'intentar, val més estar de dins que de fora, val més estar amb una mascareta que sense, val més intentar no fer esport en zones on hi ha un important paper d'aquestes partícules que poden ajudar a generar un problema addicional important.
Joan Carles Marques, expert en salut pública i col·laborador habitual d'aquest programa, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Moltes gràcies, Marta.
Són les 10 i 16 minuts, moment per parlar d'economia. El Cercle d'Economia de Mallorca inicia una nova etapa amb un canvi de lideratge. L'empresari tecnològic Bernat Bonnin pren el relleu de Josep Maria Vicens en la voluntat de poder reforçar el paper de l'entitat en el debat econòmic de les nostres illes, apostant sobretot per innovació, apostant per ciència, per economia blava, per cultura i per relleu generacional.
Tot plegat, Marta, és un moment en què Balears continua creixent econòmicament, però també afronta grans reptes com l'accés a l'habitatge, la dependència del turisme, la manca de mà d'obra, la pressió demogràfica o la necessitat de millorar la nostra productivitat. Avui volem analitzar una mica el panorama cap on hauria d'anar aquesta economia balear en aquesta nova etapa, precisament amb el nou president del Cercle d'Economia, en Bernat Bonnin. Bernat, bon dia, com estàu?
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per aquesta visita, i assumir un càrrec, aquesta presidència, en un moment dolent de creixement econòmic, però també de molt de desequilibris en aquesta societat nostra. No sé quin diagnòstic feis de l'estat actual de l'economia de les illes.
Bé, jo crec que aquí hauríem de fer una distinció entre el que és el creixement econòmic, el PIB, i separar el que és el PIB per càpita. No? Hem d'alerta a fer feina en xifres que globalment poden aparèixer positives, però quan se divideix per nombre d'habitants que tenen les Balears, veiem que el PIB per càpita ha anat davallant des de l'any 2000 fins ara, davallant respecte a la mitja nacional. Llavors, és una feina que hem de fer, tenint en compte que el creixement demogràfic que han tingut a les illes durant aquests darrers anys ha fet que se tingui que repartir entre més persones. Persones que, a més, són grans demandants de serveis socials. ha augmentat la pressió damunt dels hospitals, augmenta la pressió damunt les ajudes públiques, etc. No? Llavors, és que això fa que, diguem, que la mitja del PIB per càpita afecti més a la gent.
Bernat, just fa uns instants acabem de conèixer les xifres de l'atur, no? I avui que parlem d'economia, avui que parlem de balanç, l'atur davalla en 47.400 persones en aquest segon trimestre a Balears. Se creen 108.000 llocs de feina. També hi ha moltes llars on cap dels membres fa feina. Això també és una realitat, més de 10.000 en concret. Quina valoració fa d'aquestes xifres? És vera que estem en una temporada alta, és vera que estem parlant de l'estiu, en concret, quina valoració faria d'aquest balanç?
No, és un poc el discurs que duim fent des de fa molt de temps, és dir, nosaltres estem, ens hem acostumat a fer feina a una economia que allà on se fa feina 6 mesos, i nosaltres pensem que la gent hauria de fer feina tot l'any, si volen tenir una economia sana. És vera que hi ha menys atur en l'estiu, després passa l'estiu i arriba l'hivern, i tota aquesta gent que està fent feina en l'estiu, hi ha moltíssima de gent que queda aturada, com a fixos discontinus, perquè al final és gent que no fa feina. No? Llavors, crec que això és una de les coses que hem de millorar.
Que aquí hauríem de parlar no tan sols de gent que fa feina, sinó de la qualitat dels contractes.
Correcte. El sector turístic és un gran demandant de mà d'obra, amb una gran part de baix valor afegit. Nosaltres el que volem és que l'economia de Balears se basi més en una economia de ciència, de tecnologia, de valor afegit més elevat, és a dir, que les rentes de les persones que fan feina siguin més elevades, de cap a cap d'any, si pot ser.
I poden ser unes illes competitives en el preu de l'habitatge que tenim? Ho dic perquè no sé quin impacte té en la competitivitat el fet que molta de gent, sobretot sectors com la restauració, no trobin prou personal per fer 2 torns, ja hagin d'optar per o fer migdia o fer vespre, perquè ja allò que era el clàssic de l'estiu, que era gent que venia a fer la temporada, ja molta de gent no li compensa perquè no troben casa. Si l'hostaleria, que era els nostres 5 estrelles, té problemes, no vull pensar el que serien altres tipus d'indústria. Com ho veus?
Bueno, jo el que veig és que són variables que estan totes interrelacionades. És a dir, el fet de que aquí hi ha hagut un augment de la població amb 430.000 persones en els darrers 20 anys per venir a fer feina a sectors de baix valor afegit fa que augmenta la pressió damunt la vivenda. Al mateix temps, aquesta vivenda puja i fa més difícil en aquests propis treballadors accedir a una vivenda. Llavors, això és un cas que se mossega la cola. I dic, crec que hem de fixar un hem de parlar de quines són les xifres que una illa pot assumir com a població estable i fer feina, perquè amb aquesta població, i sense augmentar-la, perquè no tenim més territori que els que tenim, sigui més productiva. I per fer això hem d'anar a feines, hem de fer feines que tinguin més valor afegit, és a dir, que se pugui exportar, que se pugui fer feina amb tecnologies d'alt valor, etc. En coneixement, bàsicament.
Les empreses encara continuen denunciant dificultats, ara ho dèiem, més enllà de l'habitatge, dificultats per trobar treballadors qualificats. Cal, no sé si calen polítiques de formació professional, de formar aquests treballadors que deuen aquest valor afegit, que tinguin aquest know-how per mirar d'innovar i sobretot mirar d'emprendre. Com a president del Cercle d'Economia, per on creus que passa? Ja no és futur de l'economia illenca, sinó mundial, perquè és cert que hi ha noves generacions que ens trobem en que, com que no poden comprar-se una casa, molts han perdut l'il·lusió o les ganes de dir per què formar-me, per què lluitar, per què fer feina, si el que hagi a la fi, allò que seré serà un treballador pobre.
Bueno, jo, més que l'experiència que tinc des del punt de vista del Cercle d'Economia, ho tinc com a empresari, perquè fa 43 anys que estic en una empresa tecnològica. Llavors, jo el que us puc dir és que nosaltres, per exemple, la gent que tenim l'hem formada dins l'empresa, molt bé formada a la universitat o d'escoles de formació professional, però al final nosaltres acabem fent formació específica per el que nosaltres fabricam. Aquesta gent fa feina de cap a cap d'any, té rentes més elevades que la mitja del mercat laboral d'aquí de Balears i té moltes més oportunitats. Llavors, crec que aquest és el camí. El camí és generar puestos de feina on se generi un valor afegit més important. Nosaltres tenim, per exemple, un conveni a la universitat i finançam una beca de màster. no? Que fa 7 anys ja que la feim. Apostam per aquesta formació, tant universitària com d'escoles de formació professional. És necessari que hi hagi empreses que donguin feina a aquesta gent, perquè si no, si hi ha gent que estudia aquí una carrera universitària com una enginyeria, en el final, quan acaba, quan ha acabat el grau o ha acabat el màster, se n'ha d'anar fora per poder exercir el que ha estudiat, no? Nosaltres tenim una escola universitària, ara ja tenim diverses universitats, a més, vull dir que estan formant gent i han d'evitar que aquesta gent se'n vagi del territori. Aquesta gent ha de quedar aquí i perquè quedi aquí ha d'haver empreses que li donin feina.
I no només això, ha de poder viure, no? Perquè parla vostè d'un gran repte. Com sí. retenir aquest talent, no? Que se quedi aquí, que les empreses li puguin donar feina, però que, a més, se puguin mantenir vivint aquí. És el gran repte. Abans que parlàvem de la qüestió, no?, de l'habitatge que apuntava en Xisco, ara mateix vostè assumeix aquesta presidència, m'imagino que aquest és un dels grans reptes.
És una de les grans problemàtiques que tenim damunt la taula. Qualsevol mesura que nosaltres podem proposar i que se pugui dur endavant seran mesures a mig i llarg plaç. No podem pensar que un problema com aquest se pugui resoldre en 2 dies. Si qualcú diu això, està mentint. Són polítiques a llarg plaç i són polítiques que necessiten desconsens. És a dir, el que no podem fer és canviar de rumbo cada 4 anys. Hem de fixar un horitzó i hem de remar tots cap a ell. Des de totes les institucions.
Som a conversa amb en Bernat Bonnin, ell és el nou president del Cercle d'Economia, un empresari del sector tecnològic. Clar, tecnologia i Balears, de vegades són dos conceptes que no solen anar a la mateixa frase. Què poden fer perquè aquesta acció més s'acompleixi? I que Balears no només sigui una potència turística, sinó que també serà per tenir Esparvit, per exemple, que allà hi ha tota una extensió de territori on poden fer feina precisament en tecnològiques. Què hem de fer perquè Balears pugui començar a destacar també en aquest terreny que tothom diu que és el futur, però el futur ja és aquí.
Bueno, el primer que hauríem de fer és creure molt nosaltres mateixos que això és possible. Ahir vaig estar a una presentació d'Open Cosmos, és una empresa mallorquina que tenim ja un parell de satèl·lits en l'aire. No?
Hem vist la imatge abans, no?, de Cal de Galdana, una de les primeres imatges del satèl·lit.
Aquestes són les primeres imatges que ens han arribat des del satèl·lit. És a dir, si a Cosmos li haguessin dit fa uns anys que això era possible, millor no ens haguessin cregut. No? Vull dir, penso que som els primers que hem de pensar que això se pot fer aquí. I nosaltres, precisament, estem aquí perquè defensam la feina que se pot fer des d'aquí. És a dir, a mi moltes vegades m'han demanat perquè és que no anem a fabricar a Xina. I jo els he dit sempre el mateix. Això és pa per avui i fan per demà. No podem. No tenim, o sigui, tenim una responsabilitat en la gent que ve darrere. Ens hem de donar feina. Si jo tinc una filla, té 22 anys, ha acabat una carrera, jo no li puc dir vés-te a Alemanya perquè aquí no hi ha feina.
No, que també és la fabricació in situ, a part de que és economia circular, tot queda aquí, també t'evites problemes d'economia internacional, com que qualcú se desperti un dematí i te digui te vull posar un 30% d'aranzels i te desmuntes la teva empresa. I d'un dia cap a l'altre dius, a mi el negoci m'anava mitjanament bé, però jo amb aquest marge no puc fer feina. Senyor Boni, no dic que també potenciaríeu la economia blava. En què pot contribuir això en les oportunitats reals per al nostre arxipèlag?
També és una assignatura pendent. Nosaltres estem a una illa, estem envoltats de la mà i crec que també és una responsabilitat per nosaltres cuidar aquest recurs tan important que tenim, que és la Mediterrània. No? Actualment veiem com hi ha efectes damunt l'ecosistema que ens afectaran i veiem venir que ens afectaran. De fet, el satèl·lit aquest que estàvem parlant, una de les seves missions és controlar els boscos de Posidònia. En el futur, aquest calentament afectarà les espècies que tenim, que ja algunes estan en perill, altres que són invasores i que estan modificant l'entorn. Crec que s'ha de fer feina amb això, encara que les mesures que puguem prendre nosaltres des d'aquí són limitades, és a dir, el calentament global hem de tenir en compte que no és un efecte que nosaltres puguem controlar des d'aquí, sinó que són polítiques internacionals que s'hauran de dur endavant si volem que subsisti dins un...
Que ara per ara lo que és economia internacional no està molt disposada a controlar aquest escalfament global. Ho deim sempre, no? Si les grans potències no posen de part seva, no, a nivell individual, tothom pot parar segurament d'arena, òbviament, però també forma part d'un pacte com a més global.
És correcte, però nosaltres també podem anticipar els problemes. És a dir, si nosaltres no podem evitar aquest problema, el que sí podem fer és pensar què és el que farem per mitigar un poc les conseqüències, no? Ho veiem en el sistema dels incendis. El millor que hem de pensar és en fer boscos nets. El millor hauríem de tenir un parell de camions més. El millor hauríem de tenir qualsevol hidroavió. És a dir, nosaltres podríem començar a fer polítiques orientades a mitigar els problemes que puguin venir demà degut a circumstàncies que nosaltres no podem controlar.
És un repte trobar-se al capdavant del cercle d'economia en un temps en què només se parla d'economia, en què el debat és si hem de canviar el model econòmic, per exemple, en el que el debat passa per precisament sostenibilitat, turisme, massificació. Com li agradaria ser recordat que el seu pas per al cercle d'economia, durant els anys que estigui al capdavant, com li agradaria que fos recordat?
Bueno, a mi el que m'agradaria és deixar la meva terra un poc millor del que l'he trobada. Això és l'únic que jo intentaré aportar el meu gra d'arena, no? Jo estic molt bolcat en el tema del tema del treball, del tema del treball de valor, de formar la gent perquè se pugui guanyar bé la vida. Nosaltres parlem molt aquí de que la vivenda és cara. I jo vos faria una reflexió. Hauríem de pensar i comparar amb la resta d'Europa si realment la vivenda aquí és cara o si és que el problema és que les rentes són baixes.
Tal vegada tenim les dues qüestions, rendes baixes i habitatge car, que això és un còctel molotov.
Sí, però quan comparam amb Europa veurem que les vivendes estan al mateix preu, però que les rentes sí que estan molt per davall de les llunyes.
O sigui, el problema radica en els sous.
El problema radica en els sous i els sous venen acompanyats d'un treball de baix valor afegit i durant un període de temps curt.
O sigui que sí que apostaria per canviar el model.
Almenys haurien de diversificar, haurien de i començar a fer feina amb que hi hagués un percentatge de l'activitat econòmica que no dependís exclusivament del turisme.
Que això implica que empresaris, hotelers, tothom estigui a favor de poder fer un canvi, i evidentment, deixar de guanyar tant.
Correcte. Per... Bueno, si volem augmentar la velocitat d'aquest canvi, s'haurien de fer polítiques d'incentivar no només localment, sinó empreses de fora, que puguin, empreses que tinguin una certa significació tecnològica o científica a venir a fer feina aquí. I per això s'han d'incentivar, perquè hi ha molt de puestos on van anar a invertir.
I se mostra optimista amb aquest canvi pugui arribar?
Jo crec que sí. Jo crec que el primer que hem de fer és conscienciar la gent, amb això estem, i una vegada que la gent entén que això és el camí, pues remar tots cap a la mateixa direcció.
Tant de bo així sigui, perquè alguna cosa se necessita. Jo crec que en aquesta qüestió estem tots d'acord, no? Que se necessita un canvi, una transformació, perquè aquestes illes siguin sostenibles. Viure aquí sigui sostenible i no tinguem el concepte de treballador pobre, no? Que tant hem arrossegat durant molts anys. Molt interessant els seus arguments. Recordem que Bernat Bonin és president del Cercle d'Economia i que assumeix aquesta presidència amb tots els reptes i iniciatives que ha compartit aquí amb els oients i els espectadors del dia. Moltíssimes gràcies. Ha estat un gust conversar amb vostè.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
10:32, uns consells publicitaris. Tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Raquel Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Segur que vos heu donat compte que l'auge dels continguts de les xarxes socials sobre, per exemple, qüestions relacionades amb la salut mental, seguits per milers d'usuaris, generen cada vegada més situacions que posen a prova l'ètica dels professionals i la protecció de dades.
El fet que la salut mental hagi deixat de ser un tema tabú i s'hagi convertit en un tema recurrent a les xarxes socials ha afavorit la difusió de continguts sobre aquesta matèria. Alguns psicòlegs comparteixen casos reals per il·lustrar els seus missatges, però això pot vulnerar els drets dels pacients.
Perquè des del punt de vista legal, no revelar el nom ni dades identificatives pot ser suficient per preservar l'anonimat. No obstant això, des d'una perspectiva ètica, existeix el risc que el pacient pugui ser identificat pel seu entorn. Avui parlant d'aquesta qüestió amb Alberto Fernández, que és advocat expert en protecció de dades. Alberto, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Si un professional utilitza casos de pacients per aconseguir, finalment, seguidors, clients, promocionar els seus serveis... ¿Pot tenir conseqüències legals?
Sí, puede tener consecuencias legales y importantes. El tema aquí es lo que consideramos dato personal, porque no hay una lista tasada de lo que es un dato personal, sino que es una cuestión casi contextual o relativa. Entonces eso hace que a veces sea mucho más difícil determinar exactamente que quitar el nombre o quitar el apellido no lo hace anónimo, lo hace pseudónimo. Però si añadimos...
O sigui, no és suficient. No posa'm un exemple. Imagina't que el psicòleg diu, darrerament ha tingut un cas de gelosia d'una pacient que va descobrir i comença a donar detalls de la parella, però no diu el nom,
no és suficient. Ese es el problema y el error a veces por desconocimiento, de que no hay una mala voluntad detrás, pero es desconocimiento. Pensamos que quitar el nombre o el DNI o el apellido es suficiente. Pero si damos datos que por contexto nos permiten identificar a alguien, sin que sea muy difícil, sigue siendo alguien identificable.
Perdoneu, entonces, però està ple de llibres que parlen de casos personals sense noms, eh?
Entonces, el contexto convierte algo en un dato personal. Hemos visto casos en los que una sombra es un dato personal. En los que una sombra es un dato personal. Entonces, ¿pero qué pasa?
Perdona, ¿cómo un hombre puede ser una dada personal?
Si permite identificar a alguien. Para que claro, te permite pero... identificar a alguien...
Ah, compartir una foto sí, una sombra.
Una sombra, exacto. Claro, okay, el problema no. Es que si la...
Sí. No, es que ara no sabia...
El disco s'ha posat molt poètic.
No, no, és que ara no sabia si el metge descrivia...
La silueta, m'ha
referit. Descrivia sombra del seu pacient. La silueta. Ja, ja has de ser tu l'Uslotrec per entendre una mica tot això.
Lo hemos visto en medios en los que se intenta que... testigo protegido, una víctima, alguien que no quiera asar, que entonces se ve la sombra en la pared. Pero hay determinadas cuestiones, de la voz, del tono, del gesto, que permite al de al lado, a su expareja o a su vecino, identificarle. Entonces, si permites identificar a alguien, es un dato personal. Entonces, ahí entra el contexto. No vas, mi coche aparcado en la puerta de casa... pues hace pensar que esté en casa. Mi coche en medio de la autopista visto desde lejos, es más difícil. Entonces, el dato personal... No es algo tasado, es algo más contextual. Entonces, lo que nos dice la agencia es que identifique o permite identificar a una persona. Entonces, abre mucho el abanico.
Ja, però això t'anava a dir, Alberto, és molt relatiu, perquè totes les dades... Clar, quan més especifiques dins un cas, si un claro. Metge, en aquest sentit, que també haurien de començar a no haver d'explicar tot, és a dir, que un metge ha de ser metge, ha de passar consulta, i aquesta obsessió que tenim per la divulgació fora de lo que serien cercles mèdics està molt bé per donar visibilitat i per tancar tabús i per parlar de segon quin temes, però és cert que també de vegades se compten, els periodistes també tenim una mica sa culpa, sempre que entrevistam un metge li diuen quin ha estat el cas més estrany que has hagut de tractar a consulta. Però jo vaig tenir una sogra que se va que va tenir un embolic en so gendre mentre sa filla estava embarassada i en el final Mari i filla varen quedar embarassades del mateix. Clar,
és justo el caso concreta, en el que no hemos dicho nada
no
de nadie.
A tots els replans.
Però la persona en qüestió i sus allegados le van a identificar. Entonces, en realidad, estamos usando datos personales.
Sobre todo si
ha dejado
embarazada a Samara y a Sofía.
Podemos construir una identidad. Podemos construir una identidad por el contexto. Entonces, es ahí donde está el riesgo. Entonces, a los abogados nos pasa parecido. Al fin y al cabo, tenemos un secreto equiparable. El tema es que no tienes que contar la historia morbosa, sino la mecánica del supuesto. No es lo mismo decir... Ha venido un chico que su pareja le había sido infiel en la noche de bodas. Claro, eso capta atención, sí. Pero hay que decir, hoy voy a hablaros de un tema recurrente en las consultas, que es las infidelidades o traiciones en el núcleo familiar. Bueno, pues ya es mucho más difícil.
Y luego... Alberto, ¿quién ha estat el cas més estrany que has duit d'infidelidades en el núcleo familiar?
Claro.
Que mos puguis contar aquí en directe.
Pues el tema ahí, bueno, yo soy abogado, infidelidades, por suerte, no suelen, algunas llegan a los tribunales, pero bueno, el tema... Luego hay otras recomendaciones, sobre todo en ámbitos divulgativos de redes sociales, que es construir un poco la historia. Por un lado, juntas varias historias parecidas, pero las juntas, las camuflas. Entonces, alguien puede reconocer una parte, pero no otra. Pero no otra.
Fer un cadàver exquisit, ¿no? Es a dir, juntar cosones de cadascú.
Claro. Entonces, y luego, siempre y cuando no tenga efectos, desde el punto de vista divulgativo, psicológico en este caso, o legal en otro, pues podemos alterar la edad, podemos alterar el puesto de trabajo, podemos alterar el género. Esas cosas, pues sí que estás camuflando los datos y los conviertes en algo más anónimo. Haces un agregado y entonces los datos se dispersan. No permites reconstruir a la identidad de una persona. Y luego siempre es muy bueno, en redes sociales, también para que lo sepa el público y los pacientes o tus clientes, es bueno tener un pequeño disclaimer, es decir... Los datos o las situaciones que contamos
semblança...
son construcciones recreadas
no, exacte. És una casualitat, para qualsevol tipus de
que manteniendo la
no?
idea terapéutica, exacte. Claro.
Sí. Que es mentira.
Entonces, bueno, no, pero...
Como esas películas basadas en fets reals.
Es bueno exacte. Construir, difuminar, agregar contenidos de otras situaciones o que no alteren en realidad lo que quieres divulgar, que es una cuestión terapèutica.
Això és molt important perquè no se contemplava fins ara i molta gent no ho sap i se pensa que per obviar el nom ja no pot tenir problemes ni molt manco. A què se pot enfrontar si és denunciat per aquesta persona que s'ha sentit al·ludida?
Bueno, por un lado tenemos las profesiones colegiadas, tenemos las sanciones que nos puede imponer el colegio correspondiente, que a veces pues los casos más leves son amonestaciones privadas, otras veces pueden prohibirte el ejercicio durante un tiempo y publicar incluso la resolución en tu página web, cosas de ese estilo. Luego, por otro lado, tenemos la vía de la agencia. La Agencia Española de Protección de Datos sanciona. También hay que valorar un poquito cuánto lo has hecho, durante cuánto tiempo y en qué medida. Ahí podemos hablar de sanciones, pues de 1.000 a 10.000. También existen los apercibimientos, pero existen las sanciones económicas y que son duras, reiteración y demás. Es más, si es en un centro, los centros suelen tener sanciones mucho mayores. O sea, como son responsables de mucho más datos y el volumen y la escala y la facturación es mayor, pues hay sanciones a centros bastante más altas.
I si mos posam a salt de costat de sa balança, per cert, som al dia, heu sintonitzat Iveta Ràdio, som en conversa amb Albert Fernández, ell és advocat expert en dades i parlam avui precisament de la protecció de dades de pacients, perquè ara, com comentaven a Marta en el començament d'aquesta entrevista, està molt de moda que la gent parli, molt de metges, parlen de casos, els divulguen per xarxes, i això fa que qualcú se pugui sentir identificat o que la família sàpiga que estan parlant del teu cas. Però si mos parlem a l'altre costat de la balança, si jo com a pacient dic, no, és que aquest cas és meravellós, i jo vull que se divulgui. Clar, si jo dic que no m'importa, si dones el consentiment perquè se parli o que se comparteixi el nostre cas, això elimina qualsevol responsabilitat del professional o fins i tot en aquest cas, encara que jo digui, ei, pots contar-ho, hi ha límits?
Bueno, no todas las situaciones son idénticas. Por ejemplo, los abogados no estamos exentos del secreto ni aunque el cliente nos libere de él. Nos puede liberar el decano o un juez bajo determinadas excepciones. Oye, me ha dicho un cliente que ha puesto una bomba en el tren. Espera, se lo tengo que contar a alguien. Pero en el caso de los médicos o de los psicólogos, sí que existe el consentimiento informado. Sí, y es bastante, bastante amplio. Lo que pasa es que tiene que estar todo muy bien redactado, que puedes contar y que no, y hasta qué límite. El problema es que estos documentos muchas veces, bueno, pues son modelos idénticos para todo el mundo y entonces a veces siempre podría ser algún punto o alguna arista que quedi abierta. I això seria...
Amb aquest tema, el consentiment pot ser parcial? Ho dic perquè, per exemple, jo vaig tenir un problema de pell super, super estrany, i a mi el dermatòleg que m'aduia a son espases me va dir, te sap greu si te faig unes fotos perquè el teu cas és raríssim quan vaig a un congrés mèdic, tal. Una cosa és que a mi me diguis, te faig unes fotos per un congrés mèdic, i una altra cosa és que tu acabis fent una publicació per Instagram explicant tipologies de pell, pell desastrosa, pell desastrosa, i que surtis a teva foto. Clar, és molt
justo,
diferent.
És justo a lo que me refería sobre el consentimiento. Tú tienes que dejar muy claro qué vas a tratar y con qué finalidad. ¿Qué tratamientos posteriores vas a hacer? No es lo mismo una revista científica, no es lo mismo una ponencia en un hospital, no es lo mismo un artículo, un libro, un manual. No es lo mismo un protocolo médico que en redes sociales entrar ya al cotilleo. Entonces, ahí es donde se pacta. Oye, yo puedo decir todo lo que tenga que ver con la parte médica, pero no voy a decir nada que tenga que ver pues ni con tu edad, ni con tu domicilio o ciudad de origen o cosas de este estilo. Entonces, hay que distinguir qué datos sí, qué datos no, y en qué ámbitos podemos utilizarlos y en qué ámbitos no. Con eso estamos todos mucho más tranquilos.
Com a missè, creus que han fet un gran massa de la divulgació per xarxes? Ho dic perquè divulgar està molt bé, però no és el mateix divulgar història clàssica, i que te podria parlar de Grècia i Roma, a que es posis històries personals, que jo entenc que també tenen aquest punt exemplificador, i que de vegades també identificar-te en el cas que t'expliques el teu interlocutor és meravellós, sobretot en segons quins temes, com podria ser la salut mental o la salut en general, que de vegades un cas explicat fa que, no ho sé, jo ara penso en la telenovela Cristal, quan se va estrenar aquí a Espanya, hi havia una de les protagonistes que va patir un càncer de mama, i se va fer un estudi que deia que moltes dones varen acabar anant en el metge a fer-se revisions gràcies en aquesta telenovela. De vegades també aquestes coses tenen un punt pedagògic o instructiu. Però on és el límit? On és la frontera entre conscienciar i aquest proselitisme de la història personal?
El problema és que les redes socials han difuminat molt el límit de lo que és informar o entretener. Entonces, al final estamos haciendo publicidad, estamos generando entretenimiento y estamos informando. Entonces, esa mezcla de todo es lo que hace que las fronteras se difuminen y se mezclen los conceptos. La publicidad, por ejemplo, en la abogacía, hasta hace 60 años estaba prohibida, terminantemente prohibida, terminantemente prohibida. De hecho, se publicó la Constitución Española y todavía seguía prohibida aquí y en Estados Unidos hasta el 77. O sea, terminantemente prohibida. Terminantemente prohibida. No se podía hacer publicidad de los servicios de abogacía porque decían que podía ocurrir esto. En su momento...
Ya es... voy a venir, ¿eh?
Bueno, tienen su... son casos largos y tienen su complejidad. Pero bueno, se decía que podía hacer que la rigurosidad de la profesión o la forma de convencer a los clientes o la competencia en precios y demás se podía ver alterada la calidad del servicio. En síntesis, y con los servicios médicos o en este caso de psicólogos, ha pasado parecido. El problema es que ahora ponerle puertas cuando está todo tan mezclado es francamente difícil.
És molt important, sobretot perquè la gent sepi a què se pot enfrontar. Si no és entre professionals, si és entre usuaris d'una xarxa social, imagina't que jo parlo de situacions personals d'en Xisco i dir que tinc un amic entre cometes, què tal?
Tinc un amic que comparteix taula cada dia.
No, sense donar
de 10 a 12 que li ha passat això, clar.
Claro. Me podia també denunciar?
Sí, des del punt de vista de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que es el RGPD y la Ley Orgánica, tenemos que tener claro lo que se llama uso doméstico. Vale. Uso doméstico, yo puedo hablar de un amigo con otro amigo.
Sí.
Yo puedo hablar con un amigo de un amigo. Eso, porque yo no estoy haciendo un tratamiento profesional de sus datos. Es un uso doméstico y claro, eso permite una excepción bastante amplia. Claro, ya cuando hablas de un compañero del trabajo o de un subalterno, ya empezamos a entrar en terrenos un poquito más delicados. Pero siempre está la ley que también protege el honor, la intimidad y la propia imagen. Ya no solo es desde el punto de vista profesional. Yo no puedo decir según qué de según quién. Exacto. Aunque no haya captado sus datos personales dentro de una relación profesional.
Ara que vaig anar a Marta Grau en xerrera, Alberto, que quedi clar que com que jo som el seu subordinat, la pena serà molt més alta si revela secrets meus, perquè jo estic per sota seu a lo que seria l'escala de comandament en aquest programa.
Bueno,
Han d'anar alerta, aquí.
Sin saber la mecànica professional...
Ara li has ficat en un compromís.
¿Quién es responsable de los datos de otro? Pues bueno, pues sus obligaciones son mayores, lógicamente.
En bones, per favor, és hora de xerrar de sa gent, perquè ja sabeu que pot tenir conseqüències legals, sobretot si ho feis a través de les xarxes socials. L'anonimot no és una garantia. Si s'adonen detalls, pot ser siguin detalls suficients com per enfrontar-se, qui sap, si hi ha un judici o el manco a una pena o una sanció. Alberto, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
A vosaltres, com sempre.
Una petita pausa més per publicitat. Continuem tot una.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca para la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Al dia, amb Marta Grau.
Parlem de sostenibilitat perquè, com molt sabeu, les costes de les Illes Balears estan cada vegada més exposades als efectes pel canvi climàtic. Atenció, un nou informe de Greenpeace alerta que si es compleixen les projeccions científiques sobre la pujada del nivell de la mar, 42 zones residencials de l'arxipèlag podrien afrontar un greu risc d'inundació abans que acabi aquest segle, Maria Antònia.
Així es marca un informe titulat Destrucció a tota la costa 2026. Assenyala Cala Millor com el punt més vulnerable de les Balears. Segons les seves projeccions, aquesta zona podria perdre una part molt important de la seva platja, mentre que l'augment del nivell freàtic ja estaria afectant alguns edificis situats a primera línia de costa.
Avui volen conèixer millor aquestes conclusions, saber fins a quin punt ens han de preocupar i, sobretot, quines mesures encara som a temps d'adoptar. Per això la saludam en Elvira Jiménez, ella és portaveu de Greenpeace. Elvira, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Encantats de saludar-te. Per començar, quin és el missatge que voleu transmetre amb aquest informe?
Pues lo que queremos trasladar es, por un lado, la urgencia. Los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes y venimos de un invierno en el que hemos tenido un tren de borrascas que ha afectado a toda la costa del país y algunas zonas con más severidad que otras. Por lo tanto, es urgente actuar y para actuar necesitamos un cambio de paradigma de cómo gestionar la costa y recuperar las barreras naturales que realmente nos protegen frente a estos temporales y a esta subida progresiva del nivel del mar.
Claro, comentava a Maria Antònia en introducció, per què Cala Millor és aquest punt que considerau més crític al nostre arxipèlag?
Bueno, hay muchos puntos, ¿no?, que están en riesgo, sobre todo Bueno, en el caso de las Islas Baleares hay mucha costa que es rocosa, pero un 10% de la costa ya es superficie de playa, arenales, que es lo que hace, que es las que son más vulnerables, ¿no?, a estos impactos del mar. Y en el caso de Cala Millor, igual que otras zonas que son zonas inundables, tenemos las albuferas que, bueno, tienen algunas construcciones en torno, algunas más sepultadas que otras, pero en el caso de Cala Millor está totalmente construido sobre una zona dunar, sobre una zona inundable, y eso, pues, a medida que está aumentando la subida del nivel del mar, está siendo cada vez más evidente, y los estudios, ¿no?, pues apuntan a que según en qué zona de la playa estemos hablando, pues estamos hablando de que para final de siglo se podría perder entre un 57% hasta casi el 100% en algunas de las zonas de esa bahía. Entonces, por eso es uno de los puntos, digamos, más vulnerables de las Islas Baleares.
No sé si d'alguna manera aquestes projeccions són inevitables o si encara hi ha marge per reduir-ne els impactes perquè no passi el resultat que heu adquirit amb aquest informe.
La forma de digamos de frenar todo esto es trabajando contra el cambio climático, y para eso hay que reducir las emisiones, ¿no? Tenemos que ir a la causa, que son las emisiones de combustibles fósiles, que son las que están provocando el calentamiento que nos está alterando pues todo nuestro clima. Como ya está el litoral, pues se traduce en temporales que cada vez son más severos, con unas entradas de agua más profundas, y luego además una subida del nivel del mar progresiva, pero que de forma constante pues cada vez se va viendo. Entonces, si frenamos la causa, pues por lo menos podremos poner...
Tenim la connexió amb la
Elvira. Actuar sobre lo que ja estamos viendo.
Exactament. Anar a la causa, a l'origen, a frenar la causa, a que realment les administracions també puguin actuar per evitar aquest escenari, que si no s'actua pot ser una realitat més pres del que tal vegada, no?, hem pensat. Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Elvira.
Muchas gracias a vosotros.
I tant de bo arribem a temps, no? Perquè el nostre patrimoni natural, hem de tenir cura del nostre patrimoni, perquè si no, un dia, evidentment, la tendència serà a desaparèixer. No deixem de banda altres qüestions en aquest darrer 5 minuts que ens queden abans d'arribar a les 11 per acabar amb una notícia ben curiosa i relacionada amb un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. Un empresari mallorquí ha creat una cançó dedicada al gran eclipsi total de sol del pròxim dia 12 d'agost. És un fenomen que es podrà veure des de Mallorca i que ja genera moltíssima expectació. Escoltam la cançó i tot d'una la valoram. Mirau.
Por una vez el ruido no nos puede alcanzar. Apaga la prisa, guarda el reloj, deja que el cielo nos diga quiénes somos.
La cançó es titula Levanta la vista i té una particularitat. Està creada amb intel·ligència artificial. El seu impulsor, un empresari mallorquí que ha volgut mantenir-se en l'anonimat, explica que la iniciativa no té cap finalitat econòmica, sinó que neix en la intenció de transmetre un missatge d'unió i de tranquil·litat davant tota la polèmica que ha envoltat l'eclipsi del proper 12 d'agost.
La idea, Xisco, segons el creador, és posar en valor que hi haurà un moment en què molta gent a diferents punts d'Espanya mirarà cap al mateix lloc, al cel, i ho compara amb altres moments col·lectius com les campanades del cap d'any o grans esdeveniments esportius, situacions en què la societat comparteix una mateixa experiència. La lletra de la cançó, atenció, parla precisament d'aquest instant de pausa, amb imatges de persones reunides a les terrasses, infants de vora la mà i ciutats que per uns minuts aturen el ritme habitual. Escoltau.
Se queda quieta la bahía sin hablar. El mar guarda su brillo, la tarde empieza a temblar. En las terrazas hay niños junto al mar, hay manos en los ojos y una luz a punto de
companys de banda, seguiu avui,
és que me sembla una fantasia. Hay gente en las terrazas, hay niños junto al mar. Amazing.
Tot això arriba d'una preparació d'un eclipsi que també ha generat preocupació entre alguns sectors econòmics, restauradors de zones com la platja de Palma, que comentaves, Xisco, que tenen pensat tancar-la, Solla o Fornalutx, i com que han expressat aquests dubtes per les possibles restriccions d'accés, i aquest empresari mallorquí, que no saben qui és, ho ha volgut posar
a
una cançó.
Anònim?
Ah.
Per què anònim?
Perdona, podem escoltar un poc més? Vinga, és que penses que no ha de ser anònim la persona que ha fet el prompt d'aquesta joia.
Alcançar, apagar la prisa. observar, volver a sentir un millón de corazones mirando hacia el mismo fin. Levanta la vista, nunca sabes caer, que el sol se esconde un minuto pero no se va. Levanta la vista, one world, one life, cuando vuelva la luz, we'll clap for life. Levanta la vista.
A mi ja se m'ha aferrat, levanta la vista, look out for the sky.
Exacte, wake up for life, desperta la vida. No me diguis que és una mica es Madre Tierra d'en Chayanne, però versió Eclipsi.
Fixa't que s'acaba aferrant, eh?
Sí.
Sobretot...
T'ho dic perquè Bonnie Tyler, el Celsia, d'ençà de fa un
creus
mes...
Creus que li hauria agradat?
No, només teníem tot l'Eclipse of the Heart per il·lustrar aquest tipus d'esdeveniment i ara, gràcies a aquesta cançó, jo estic meravellat.
A tu t'ha agradat, Maria Antònia, tu?
Sí, a veure, per escoltar-la dels pics. Ja basten. Tot fits. Avui i demà. Un honor dia s'eclipsi.
Jo crec
ja
que
està.
Aquest empresari mallorquí hauria de donar la cara al manco, cridar-nos
al programa,
9, 7, perquè ens ha encantat. Per favor,
9713-9900. Sí. Empresari mallorquí anònim.
Anònim.
Creador
d'aquesta
joia. Mos ha agradat
molt la teva cançó.
Cercant. El dia t'acerca. 9713-9900. Aquí has trobat el teu públic. Volem escoltar la cançó amb tu.
Sí, per favor, no t'amaguis. És vera, és una cançó molt de Ferran.
Look up to the sky.
Look up to the sky. Don't hide you, seria. No t'amaguis.
Per favor, per favor. Crec que és una cançó que, a més, és que tenim un mes per aprendre sa lletra. Sí. De moment ja mos sabem algunes parts i crec que acompanyarà perfectament
l'eclipsi. Que és sa tornada. Levanta la vista.
Look up to the sky. Meravellós. Arribem a les 11, continuem amb més propostes.